Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passen de les 11 del matí. Ja sabeu que els divendres reunim la colla d'esportius al voltant d'aquesta taula. Són els nostres tertulians. Parlem d'esports, parlem del Barça, però podem parlar del que us vingui de gust. Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, Carme.
Jesús Galindo, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé.
Sí? Quina repada, que t'has,
sí,
t'has fet.
Sí, una repassadeta, el que deia.
Una repassadeta? Molt bé, senyors, doncs hem de continuar parlant del Barça, d'aquesta maquinària ben engreixada que no deixa allò de funcionar i d'altres coses al voltant del Barça, perquè aquesta setmana s'ha presentat el projecte guanyador del nou Camp Nou, que jo no sé si heu pogut veure algunes imatges, què heu sentit, què n'opineu?
Jo he estat seguint aquest tema perquè tinc moltes ganes de que es faci una remodelació del camp. Jo particularment, a mi m'encanta la maqueta i el projecte que han escollit. Deien que ja d'entrada tots apostaven perquè des de fa molt de temps no l'havia vist, i a mi m'agrada molt, molt, perquè trenquem la imatge de fa 10-12 anys d'estadis tancats, de capses tancades, en el qual quan arribes allà trobes una muralla molt macos, perquè l'Àrea d'Arena, el Wembley, l'Azteca, el Sant Mamés, són preciosos, però crec que de cara a la gent que va al camp i no es troba una muralla, sinó que es trobarà tot uns vidres amb un espai de visió molt més ampli, i sobretot els que estan dintre, quan entren, puguin estar abans d'entrar a la localitat, gaudint de la vista que es veurà des de la primera, segona, tercera planta cap en fora, això ajudarà molt, jo crec, inclús a que el Barcelona es plantegi posar-hi restaurants a tot el perímetre, sobretot el perímetre que dona la banda sur, la banda oest, vaja, tribuna pel 6Z, perquè allà, des de l'Egú, el sol de tarda, a l'hivern, allà en un restaurant, d'allò, jo crec que a mi m'agrada molt, molt.
Jo el trobo maco, però ho parlàvem abans d'entrar aquí a la tertúlia, a mi em dona més la sensació de centre comercial.
Bueno, de fet, ho serà.
Que bueno, que suposo que és una mica l'objectiu,
sí,
no?
L'objectiu és que la gent hi vagi.
De centre comercial, però jo amb això sóc més tradicional.
Mira, m'has fet pensar en l'Espanyol.
Les caixes tancades, sí, les caixes tancades que diu el Josep Maria, a veure, hi ha estadis molt macos que són caixes tancades.
Sí, però el que està dintre
és preciós,
no pot gaudir de la visió que pot tindre exterior. I a més dona més amplitud.
No, sí,
dona molt més amplitud. No dona aquella sensació de que arribes i et trobes un estadi preciós, però tot una caixa.
Ja.
D'aquesta manera tens una visió més àmplia i que per mi dona més reals a el que és la idea.
Estic d'acord, però m'he d'acostumar. Jo m'he d'acostumar a veure-ho.
Sí.
De moment el encara soc més partidari d'Uat.
Que el Barcelona tindrà que fer una part, perquè per netejar tots els vidres aquests serà la pera.
Serà
un pressupost a part.
Una mida feina pels les empreses de neteja.
Sí. Tindran que tenir unes cistelles, també m'imagino, perquè netejar tot aquell vidriam...
Aquests edificis ja normalment ja ho tenen preparat.
Sí. Vull dir que és pesa.
Ens ha quedat clar ja que el Josep Maria és un home net.
I polit.
Que aquestes coses d'intendència li interessen.
Em preocupen.
Home, no, jo crec que això d'aquest tipus de projecte, el Barça, que és un dels grans del món, marcarà tendència.
Sí, segurament sí.
Llavors és important.
Segurament sí, però és que dic jo, que m'he d'acostumar encara a veure això en funcionament.
Com tot.
De tota manera, ja els que ja tenim una certa edat, però especialment si mirem una mica la història del futbol, com ha anat i com ha anat evolucionant, els estadis també han anat evolucionant.
Molt han canviat.
I és bastant lògic pensar, inclús bastant engrescador pensar com seran d'aquí 30 anys, per exemple.
Sí.
No? I d'aquí 30 anys jo estic més per aquesta visió més de conjunt d'activitats o de centre d'oci important, on les famílies i la gent que es desplaça, hi ha molta gent que va al Camp Nou i ve des de Figueres, per exemple, no? Per veure un partit, bueno, pues, que puguin passar la tarda i puguin estar el dia allà i puguin fer pues, dinar o sopar o fer inclús altres activitats paral·leles al fet de expressar-te pel futbol. Que passa que, bueno, jo, com que també soc una amiga del Jesús, a mi anar al Camp de l'Espanyol, per exemple, te sentes allà i veus el futbol, perfecte.
Des de ahir vas a Sant Mamés, al Sant Mamés, no?
Sant Mamés,
o vas a l'Aliança Arena, que jo hi he estat, i
que tenen gust
i és maco tots per dins.
Sí. Aquesta remodelació, no sé si us heu fixat amb la maqueta o amb els projectes ja de fa anys, però aquests projectes són reals, perquè l'avantatge és de que la primera grada, que està bastant horitzontal, per dir-ho alguna cosa, al darrere de porteries, l'aixequen completament, Sí. L'aixequen completament a l'alçada, diguéssim, d'enllaçar quasi amb la segona graderia. Això vol dir que la perspectiva serà molt més àmplia d'allò, i després l'està cobert. Molta gent diu, plou poc. Sí, però la humitat que fa. Vulguis o no vulguis, la humitat també representa que l'està tapat. També ajudarà molt més, eh? No sé com ho fan els gelant. Això és una altra història.
Aquest és el tema.
D'on
sortiran els diners?
Però també era un camp obert així de perspectiva, i això, a l'antic Sarrià.
Sí.
Que tu sorties a les grades, als passadissos per entrar a la grada, i estaves a ple aire, que feia un fred, que quedava ben obert.
Sí, però llavors no havia cap camp tancat.
No, les perspectives que hi havia, o a Totxa. La Totxa antic, no sé si...
Sí,
oi
tant.
La Totxa, si no trobaves allò una columna d'aquelles que no veies...
Em recorda molt els camps inglesos a Totxa.
A Totxa en si mateix va ajudar a guanyar dues lligues.
Sí.
Perquè estaven traient de banda i tenien la gent a un pam.
Sí,
no quedava espai per la línia de banda.
I a la grada és el que deia la Carme, eh? Si no buscaves una columna perquè et tapés l'aire, entrava ja...
No, el pitjor era la visibilitat, era horrorosa, perquè si et tocava una columna d'aquelles no veies partit.
Bueno, tenies que anar-te per tant així, una mica. Sí.
Havia una tribuna de premsa que estava en un córner.
No ho recordo.
Havia que, em sembla que eren les ràdios que estaven en un córner.
Bueno, no sé, des d'allà, espai, pobres, allà.
Des d'allà, no es veia res. Era algo horrible.
Tenies que adivinar.
Era algo horrible veure el futbol des d'allà, que jo l'havia vist. Era algo horrible.
Sí, sí. Us explicaré una anècdota que és real, constatable, i que encara podeu anar a veure quan vulgueu. Hi ha un camp a Catalunya, que és el camp de la Monistrolenca, de Monistrol de Calders, que té tres corners.
I el quart que està amagat?
No, el quart és una sortida, és un portaló que va fer l'Ajuntament per poder donar pas a un carreró adjacent al que és l'estructura del camp. I clar, es van trobar que, collons, o fotien el portaló o mantenien el córner. I la solució va ser ficar el portaló i allà el córner es llença on diu l'àrbitre.
Està bé, això. No ho havia sentit.
Però no hi ha... Sí, sí, doncs va sortir al...
Això no és reglamentari.
A lo que l'ojo no ve de fa ja uns quants anys. I encara avui existeix. És un camp de terra, un camp molt peculiar.
Sí, tan peculiar.
Independentment del fet aquest que té tres corners, perquè també l'espai està molt, molt apuradíssim, no? I les banquetes pràcticament estan a la línia del camp, no a un metre de la línia, sinó a la pròpia línia.
Les porteries té les dues.
Sí, les porteries són reglamentàries i les àrees també, que és l'únic que ha de ser reglamentari, perquè el que són les dimensions d'amplada i tal, hi ha un mínim i un màxim, però vaja, que per fer menys de 45 metres d'amplada, em sembla que ha de ser...
Però 45 metres d'amplada, això jo no coneixo aquest camp.
No, per això, que és la mida de l'àrea, vull dir que és impossible. No? Però vaja, que és un camp curiós. I clar, totes aquestes pobles, poblets, i no només pobles i poblets, instal·lacions municipals que hi ha arreu, al nostre país i arreu del món, quan vegin un camp nou d'aquestes característiques, pensaran que està en el segle XXVIII.
Bueno, no fa falta que vinguin molts equips d'estrangers o de primera divisió, perquè el de l'Eibar, quan venen aquí, al·lucinen per un tubo, o van a Madrid, o van a Sant Mamés. Vull dir que això és lògic.
Vosaltres recordeu una eliminatòria contra un equip de Malta?
Sí.
De UEFA?
Sí.
UEFA.
L'Apoel no era.
No sé si era l'Apoel o l'altre, perquè n'hi ha dos. Pues jo estava al Camp Nou, a les instal·lacions, l'entrenador era Kubala, jo vaig acompanyar un amic a fer una prova amb el juvenil, i jo estava a la grada, i van arribar ells a les 4 de la tarda o les 5, i van arribar els jugadors i les famílies d'aquest equip al Camp Nou. I quan van entrar, i van veure a l'estadi buit, completament, no hi havia ningú, i l'únic que se sentia era oh, és una oda d'admiració, i de dir, esto que
és? És anglès, en anglès. És més gran que Malta.
És més gran que Malta, no? O en xipriota, no sé com devien parlar, però vaja que, clar, són camps que impressionen. I quan estan plens...
Encara més.
Encara més.
Molt bé, doncs deixem de banda ja el tema del camp, entrem en matèria futbolística i parlem d'aquesta pròxima jornada que el Barça jugarà a casa. A quina hora, Manel?
A les 4.
A les 4 de la tarda. Demà dissabte a les 4 de la tarda. Demà hi ha uns quants partits, eh?
Sí, sí.
A les 4 de la tarda el Barça-Getafe, que, vaja, recordem a l'anada l'episodi del Halloween famós,
sí.
que encara continua empipat el president del Getafe.
És el seu problema.
Que sembla una tonteria.
Ja hauran netejat els lavabos, ja. Però, bueno, això va ser una d'allò, una pastelada dels crios que juguen a futbol, que dic jo. No, és que ja, van donar molt més importància,
sí.
Perquè l'havien de donar importància, perquè això ho hagués fet un altre equip, no sé, i sense desmereixer, ho hagués fet a l'Eibar, o ho hagués fet al Rayo Vallecano, així, ni se'n hagués parlat. Però ho fa el Barça, ho fa el Madrid...
Alguns dels que criticaven inclús haurien parlat com una anècdota.
Sí,
divertida.
Exacte, vull dir que això no...
Però bueno, després de...
A més, ens hem de tindre en compte que el president del Getafe és merengue, merengue, merengue.
Sí, ja ho va dir el Piqué.
I
llavors, el Piqué
no,
ja li va llançar després el missatge.
Llavors, esclar, tot això es magnifica.
Bueno, futbolísticament no té res al partit.
En principi
hauria
no.
Hauria de ser una,
a priori, no.
Una enorme sorpresa, perquè
sí.
Veient les dinàmiques d'uns i altres, especialment el Barça està en un moment molt dolç, i si no hi ha cap cosa estranya, que hauria de ser una cosa molt estranya,
sí.
Pues, el més lògic és que guanyi
sí,
exacte, i hi ha un calma.
Que el Barça se'l té que treure endavant com un tràmit, amb tranquil·litat, sense necessitat de forçar massa.
El Real Madrid jugarà diumenge, aquest sí que el podràs veure, Manel, a 9:15.
Bueno, el partit
d'avui ja està agafant
ja,
son
ja, igual, exacte, ja
aquest
està, igual,
és ara,
dormint, ja.
atractiu jugant a l'insular amb les Palmes.
Home, sempre
bueno,
és xulo
a les Illes Palmes. Ha hagut moltes sorpreses a vegades.
No, i a més les Palmes porta ara sembla que són 3 o 4 victòries si no consecutives,
sí, sí.
Molt, i amb una dinàmica també positiva, sí. I el que és vaja, no dic preocupant, perquè no és que ni tan sols sigui preocupant, és bastant estrany, és el plantejament o el desplegament tàctic que està oferint el Real Madrid de Zidane. El que vam veure l'altre dia enfront la Roma, a mi sincerament em va sorprendre moltíssim.
Sí.
Era propi d'un entrenador que no controla el grup,
sí, sí.
Realment. O sigui, és molt, molt, molt paradigmàtic que tu vagis...
Perquè és que jo no vaig veure el partit.
No, tu has anat a Roma, has acabat el partit amb 0-2. Tens l'eliminatòria en franquícia. Tu no pots sortir al Bernabéu una mica al servei de que Cristiano Ronaldo faci,
sí,
molts gols, que és el plantejament que van fer. Un partit d'anada i tornada...
És el plantejament en aquest moment del Madrid, jo crec.
Sí, però vaja, que estem parlant d'una competició que es diu Champions,
sí, sí.
I que el més tot tu fa rellotges, i que en un moment determinat, com es va demostrar,
no.
T'arriben...
No,
una vegada te la clava i
amb un pèl de sort podria haver-li complicat molt més la vida al Madrid, amb un pèl,
però
només un pèl.
Jesús, això és un plantejament tàctic de l'equip,
de
la proposta que tu fas, i si tu no tens un pla per dir, bueno, escolta, la situació és aquesta, fem això, tinguem possessions llargues, és que hi havia una falta a favor del Madrid i traien rapidíssim,
mm-hmm.
En el minut 15 de la primera part, que dius, hòstia, si sembla que hagin acabat 2-0 en comptes de 0-2.
Sí, sí, que
no?
Tinguin pressa per...
Clar, això, un partit que es va convertir en un correcalles, que diuen els castellans, que és molt expressiu, perquè és damunt,
sí,
i avall,
sí,
i tal, sincerament em va transmetre una manca de control del grup per part de l'entrenador absolut. Que després, clar, tens qualitat i
clar.
Resols, o tens la potra, perquè pot és dir-ho que les ocasions del contrari
no
t'entrin. Bueno, vale. Però no hi havia un pla d'un equip que realment s'ha d'agafar a Champions com una competició
de prestigi,
de prestigi, i que li salvarà la temporada en cas que arribi a la final, per exemple, no?
Vosaltres penseu que la temporada que ve continuarà Zidane?
Jo crec que
depèn,
no.
Depèn del partit que acabi. Depèn del partit que acabi. No m'estranyaria que el Florentino digués, aquí porto si no. Li hem donat mitja temporada, que l'equip ja estava trencat, vull dir, no té un esquema de joc, donem-li una oportunitat hasta mitja temporada l'any que ve, no? Però jo el que he vist al Madrid...
Sembla que està ja pensant i està treballant de cara a temporada que ve.
Això és el que diuen.
Això tots els entrenadors, quan arriba un moment de la temporada, encara que no saben si continua o no continua, es comença a preparar la temporada que ve.
Sí, però el Madrid té un problema amb això. Així és com el Barcelona, tu saps que vingui qui vingui, la dinàmica de joc serà la mateixa. El Madrid...
Ah, no, Madrid no la té,
aquesta dinàmica. Pot vindre un altre que el plantejament del joc sigui completament diferent. I el que un com el Zidane ha dit, home, m'interessa aquest jugador, aquest altre, a l'altre digui, no, aquests no els vull. Per què? Perquè la dinàmica de visió del joc és completament diferent. Jo, per exemple, al Madrid ha entrat un jugador que jo crec que li feia falta, que és el Casemiro. Casemiro trenca molt el joc del contrari, talla moltes pilotes, i per mi és una de les peces que al Madrid li feia falta, i l'han tingut allà raconat al Benítez, i ja veuràs com el Casemiro s'afiançarà i estarà amb el Kroos i el Modric al mig del camp.
El Casemiro va començar la temporada jugant.
Molt bé, i a més molt bé.
I molt bé. I no es va atrevir a fer-lo jugar contra el Barça, perquè hem d'entendre que tu deies, la pregunta és, continuarà Zidane o no? Doncs pues depèn del que digui el Marc Ayalas, bàsicament. Perquè, si no, és veritat, l'entorn... I
dependrà si continua Florentino.
Clar, no, però Florentino ha de ser per molt que no continuï.
O sigui, no dimitirà com li demana la graderia?
No.
Florentino, si se'n va, posarà
una selecció, si guanyarà, arrasarà i ja està.
I serà l'home del poder a l'ombra. Sí. Perquè és la seva joguina, i bueno, escolta, i un tio que té el que té
ell,
pot fer i desfer. Però és que el que deia el Josep Maria, aquesta manca d'identitat en el futbol que proposa el Real Madrid, no és culpa de Zidane,
ni
culpa de Benítez, ni culpa de l'anterior.
No, és una cosa de molt temps ja.
Clar.
Ve de molt temps.
Però el que passa és que per tindre una dinàmica de joc sempre igual i tal, han de caldrà 4 anys com mínim. Perquè es passi una base, pugin de baix, vull dir, i això no es fa pim-pam en dos dies.
I ha d'haver-hi una figura, que és la del secretari tècnic, el director esportiu, que marca una línia i que busca un entrenador amb consonància amb el que tens,
i si has de canviar,
i no a un entrenador que faci el que vulgui. El Madrid, des d'allà fa molts anys, no té cap direcció esportiva.
No, cap.
Vull dir, sinó que és l'entrenador que ve i que diu, pues jo vull jugar així, jo vull jugar allà, que és el que apuntaves tu, Manel. Aleshores... és molt difícil tindre aquesta continuïtat.
Sí,
jo, respecte a la continuïtat del Zidane, jo dubto molt. Jo crec que tot va supeditat a Champions. Si el Madrid cau a la Champions, és un fracàs total de temporada.
Sí,
però un fracàs total de temporada,
no li pots aixecar al Zidane. És que no la pots aixecar al Zidane.
No, però si és que això és el de menys. És que aquí al final, de debò, que una
és
cosa...
Florentino.
No, i a més és una cosa el que passa, i una altra cosa és el que... s'interpreta que passa. És que tan simple com això.
Tot depèn de l'entorn que dius.
Ho estem veient dia sí i dia també. El cas de l'altre dia de Keylor Navas. Keylor Navas sabem que és un bon porter. Ho sabem.
Sí.
I ha arribat a un Real Madrid perquè és un bon porter. Però és que l'altre dia el posen en valor i l'eleven a categoria d'heroi quan de les 5 rematades clares de la Roma, 4, ojo, 4 de 5 van anar fora.
Van anar fora, sí.
I una al poste.
Li estàs traient tot el valor.
I va fer diverses, però sí. Una va ser espectacular, d'una rematada del davanter centre de la Roma, completament sola a l'àrea petita, que el tio va sortir amb uns reflexes espectaculars i la va parar, d'acord? Però
que fixa't, les grans oportunitats van ser aquestes.
Llavors, aquesta que dius, és que és una parada de nivell top, vale? Això li ha valgut que l'endemà tingui sortida de capçalera del telediari i que ja es parli d'una renovació, ampliació de contracte i millora. Dius, això què és? La interpretació del que ha passat. Perquè el que s'hauria d'haver parlat és per què el Madrid va plantejar el partit d'aquesta manera? perquè el Real Madrid va jugar com si estigués ofegat per una eliminatòria sí. en contra quan anava en franquícia? Pues, bàsicament perquè el personalisme dels jugadors ho va imposar. No per la intel·ligència tàctica d'un entrenador que està a la banda i diu, nens, no ens correspon això, tranquils, anem a matar el partit, anem a replegar-se, sabem que és un equip que és molt ràpid amb espais, no li donem espais, esperem a que vingui, i sí, llavors muntar nosaltres contra, que també tenim gent ràpida, tenim a Bale, tenim a Cristiano, tenim a gent que realment és molt, molt efectiva amb espais, doncs busquem això. Ah, no, un corre-calles que es va muntar de no té menés, quan en realitat el que li corresponia al partit era una altra cosa. Jo no he sentit cròniques, no, tampoc estic al dia de tot el que es publica i el que es diu, però no he sentit cròniques.
No es va qüestionar.
No, es parla de l'ampliació de contracte de Keylor. O que detalls d'aquest estil, no? De coses que són menudes, que són petites, que són intrascendents, quan l'important és que hi hagi un model de joc o que hi hagi una filosofia de joc de tot un Real Madrid. Collons,
la però la filosofia gran... del Madrid actual és...
és
l'estan buscant. L'estan buscant.
És zero.
És zero.
I això és una bona notícia.
És, el que passa que el Madrid, jugant així, davant de les Palmes, és un partit que, en teoria, sobre el paper, l'ha de guanyar 0-3.
Escolteu, el dissabte...
Jugant malament, jugant com dius tu.
Demà a 8:45 hi ha un altre partit, que és el segon, els matalassers del Xolo, que jugaran a casa contra el Deportivo a 8:45. Aquest cap de setmana hi ha bons partits.
Ara hi ha bons partits des del final de temporada, perquè els,
tant per dalt com per baix,
t'explico, perquè no, els de dalt van a dalt a buscar o la posicionament de la Champions
i els de baix van a tope,
i els de baix pues, van a matar-se, perquè diuen que si no els matem ara ens anem a segona. Vull dir que ara, i a més a la part de baix la classificació està molt junta,
eh?
O sigui, dels 30 punts als 22 hi han 6 equips o 7,
sí.
Vull dir que cuidado, que qualsevol percance et poses a baix, eh? O sigui que...
És una jornada que la part de dalt no es mourà.
No.
No es mourà gaire.
No. No, és que tampoc es pot moure gaire.
També tenim un Sevilla-Villarreal, que també serà
també és un bon partit.
Aquest sí que és bon partit.
Ahir...
Com a partit, aquest sí que és bon partit.
I estan, sí. Bueno, estaran condicionats també perquè van jugar ahir.
Bueno, però vull dir, tampoc va ser un partit molt...
No són,
molt
però no són... El Sevilla té ara ja una trajectòria de diversos anys que està jugant dimecres, diumenge...
Sí. I el Villarreal també, eh?
I Villarreal és un bon partit també, sí. Parlant de... rebobinant la conversa la setmana passada, vaig estar a Cornellà al Prat, l'Estadi
Espanyol. Centre comercial?
El centre comercial. Vaig passar pel centre comercial i vaig aparcar. I vaig veure el Rayo del nostre amic Gemel. I no va jugar contra el Barça.
No.
És
que la mentalitat és diferent,
Però és que és això. A mi el debat és això. El que es ven... i la gent compra i, bueno,
ben fum, o què?
No ben fum, té les limitacions que té. Vull dir, està portant el Rayo Vallecano, no ens oblidem, que no és el Madrid ni és el Barça, però també, si, dit sigui de passada, ell mateix diu, si seguimos recibiendo goles, roda de premsa de l'altre dia, sí, nos vamos de cabeza a segunda. Buenos días, Gémez. Buenos días, ja era hora que et donessis compte que pots baixar de categoria per al gol a barat general, per exemple. I Real Madrid i Barça t'han fotut més de 20 gols aquesta temporada. I encara li falta jugar contra el Madrid a casa. Ojo! Vull dir que, clar, siguem una mica coherents i intentem ser una mica més professionals. Després, dit una altra cosa, van haver-hi dues jugades claríssimes de, com aquest vidre que tenim aquí, a favor del Rayo. No vaig sentir el senyor Gémez queixar-se de l'àrbitre quan va acabar el partit. Ni va dir res de que no hi havia àrbitres. Sí que hi havia, sí, però aquesta vegada s'han equivocat a favor. Un penal catedralici en l'àrea del Rayo Vallecano, que es va anar al cel de Cornellà, o Prat, o Cornellà-Prat, no sé on està ubicat,
sí,
el tema.
Sí, depèn de l'aire per on bufés.
Depèn de l'àrea, no, i de l'àrea on estigués jugant, i una targeta groga que era de llibre, que se'n va anar a Norris. No el vaig sentir queixar-se. Vull dir que tornem al debat de la setmana passada senzillament per a fer aquest apunt. Senyor Gémez, una mica més de coherència. Gràcies.
I els periodistes, les que han d'aguantar també la roda de premsa, perquè també... just em sembla que va ser després d'aquell partit que va comentar que ell, que si no estava preparat, que busquessin un
altre,
i després va dir que no. I el periodista li diu, estàs diciendo que... Diu, jo? A mí no me digas que yo he dicho eso. Estás mintiendo.
Que acababa de dir-ho.
Estás mintiendo.
Acababa de dir-ho i acababa de dir això. No havia dit una altra cosa.
Per ser un espanyol que jugarà, dilluns a 8:45 al Los Cármenes, a Granada.
Partit de 6 punts, mínim.
Sí, perquè aquí sí que juguen entre ells dos la possibilitat del gol a baràs propi i de la posicionament. Són 6 punts, el que tu dius, eh? Sí, 6 punts.
Partit important. No,
per això dic que és una jornada que, a priori, la part de dalt quedarà exactament igual, amb les mateixes distàncies, molt, perquè jo crec que ni Barça, ni Atlètic de Madrid, ni Real Madrid fallaran. Després, la segona, les altres places, bueno, Villarreal té un avantatge molt substancial encara amb els altres, però bueno, aquí pot haver-hi moviment, i a la cua és on pot haver-hi un altre cop. Sí. A la cua sí que pot ser una jornada d'aquestes que poden anar, bueno, ballar les posicions a base de bé.
Deixeu-me que introdueixi un tema, és secundari, és molt secundari, però com que se n'ha parlat tant aquesta setmana, sabeu que és el Periscope?
Sí.
I pel que el fa servir el Piqué, que és qui més està promocionant aquesta xarxa.
De qui és el Periscope?
Eh?
Del Zuckerberg, del de Facebook. Amb qui va estar sopant? El Piqué.
Ah, també. Ostres,
quina empresa té el Piqué? Quina empresa té el Piqué?
Exacte. Vull dir, digui el que vulgui el Piqué, però el Periscope s'ha de promocionar. El Periscope... el Periscope... el Piqué té a Twitter 12 milions... 12 milions...
De followers.
De followers. Si ell ja posa abans, a tal hora entro en Periscope... Vull dir, això, vulguis o no vulguis, que només van ser, segons les estadístiques, uns 30 o 35.000. Però 30 o 35.000 que entren a Periscope i coneixen el per què serveix Periscope. El Periscope és una televisió directa.
Sí, és això.
És això. Vull dir, i per això els periodistes, versus aquesta persona que tinc aquí davant, estan una mica en contra del Periscope, perquè si els periodistes van a l'avió, que ja no hi van,
I
que no els deixen ni parlar, i va el senyor Piqué i fa les seves entrevistes o el seu reportatge en directe, doncs llavors per què serveixen els periodistes? Ja no fa falta. Passa que per mi s'ha de limitar aquests temes del Periscope. Crec
a
jo,
nivell de club, com a...
Quan tu estàs fora, quan tu estàs fora del teu ambient de futbol, sí, quan tu surts del Camp Nou, fes el que vulguis. Però mentre tu estiguis de viatge amb el Barça, estiguis en una concentració, estiguis en un partit...
L'entorn Barça...
Estàs fent pública una intimitat que està al club. Exacte. Intentant perseverar al màxim...
No, i a més és que hi ha molts interessos creats, perquè en aquest Periscope va sortir una beguda que el Barcelona no promociona ni està promocionant el Barça. I es va queixar aquesta marca de beguda. Per què? Perquè diu, escolti'm tu, si això ho fa el Piqué en un bar, però el Piqué fent-ho, el Piqué com un altre jugador del Barcelona, del Madrid, que sigui, fent-ho en l'àmbit de treball, perquè si tu estàs en una concentració, estàs en un avió pagat pel Barcelona i
estàs
tot això...
Estàs treballant, estàs dintre del club.
Estàs dintre del club. Per tant, aquí hi haurà molta controvèrsia i això, d'alguna manera, es tindrà que limitar. És molt nou. És molt nou, fa molts pocs dies que funciona el Periscope.
Llàstima que no hi és avui un dels contertulians que tenim, que és l'Àlex Massana, que és un altre dels promotors del Periscope, que el fem servir per un altre dels espais que tenim al magazín. Sí. I l'hem provat, O sigui, no hi havia 35.000 persones, hi havia unes 5 o 6 persones veient el programa.
Jo el tinc, però no sé com...
A tots els meus respectes a l'Àlex Massana, no sé el Piqué.
No, però que ja està molt posat, però... Ara que estem descobrint coses amb això que comentava
es parlava de que
no...
A veure, una persona que està dicant al Camp Nou pot retransmetre el partit en directe, perquè a veure, controla a 100.000 persones qui està posant el Periscope en marxa en el Camp Nou Sí, però vaja, no té res a veure,
la qualitat
això.
Per veure sí, sí, sí. El partit a través
bueno,
del...
Això,
la qualitat del dels primers partits de Bein Sports sí, no anava sí. Gaire més lluny, eh?
Sí, sí, o de...
Tots els meus respectes a Bein Sports, eh?
Sí, sí. Ara ha millorat.
Ha millorat.
O la tarjeta millorat, roja. La tarjeta
els
roja.
Els primers partits donava
bueno,
bastanta
pena. Però què voleu? Què voleu?
No. Però vull dir que això entra dintre ja d'uns drets relacionats amb el món del futbol que aquí hi haurà que molt que parlar. I s'haurà de limitar, eh?
Val, jo, des del punt de vista de l'entrenador, Manel, un jugador, tu tens un jugador en l'equip que dins de l'ambient de treball, sigui en un desplaçament, sigui quan que acabes un entrenament, es dedica a fer servir el periscop o qualsevol altre...
Tots els equips o clubs mínimament estructurats tenen un règim d'ordre intern o una mica que limita els comportaments col·lectius quan tu estàs allà dintre, però com que aquestes coses són tan noves
sí, no
probablement no ha donat temps d'integrar-ho. Estic convençut que els jugadors del Barça es regeixen per un règim intern sí, i l'entrenador és el garant de que això es compleixi. Què passa? Que clar, això va a personalitats i a maneres de ser, i Piqué pues, és una persona que és extrovertit i que li agrada molt la conya i tal.
És extrovertit, jo que apuntava el Josep Maria, de que el Piqué té, primer
i
amb qui va sopar,
tenir, no
quina empresa
sí,
té, té una empresa
això...
privada de tecnologia
de
videojocs, vull dir que està tema, molt posat
això...
amb aquestes
no, i a més aquí hi ha uns interessos comercials segur
correcte, seguríssim
però, escolta'm, tu promociona amb això tens 12 milions de followers. Pues,
el que diu el Josep Maria, com diuen els italians, no? Si no ne vero, ben trovato. O sigui, està ben portat a col·lació,
sí, sí.
Però tampoc tenim aquesta constància. El que sí sabem
no, però...
és aquesta manera de ser d'ell. Pues jo crec que tampoc, sense grans estridències, una conversa amb ell de dir, escolta, mira, fins que això no quedi aclarit i tal, i estigui... Pues, ara l'equip no necessita aquest tipus de rebombori extern i tal. Però bueno, com que ell és com és, pues, també pot sortir per pedreneres i dir-te que, mira, que ell fa el que li dona la gana.
Home, la seva vida privada, mentre estigui fora de l'entorn de treball.
El tema és que ho va fer amb un avió, estaven tots els seus companys jugant una partida per xif.
Doncs aquest no és entorn privat.
No, és entorn del Barça. Mentre tu surts de l'entorn del Barça, al moment que tu arribes d'un viatge... agafes el teu cotxe i te'n vas. El moment que surts de les limitacions del que és el Camp Nou, és la teva vida privada.
És que,
de les reixes cap endintre, i mentre tu vagis
dia,
amb el xandall del Barça...
Però és que avui en dia, Josep Maria, entrar en un vestidor amb un mòbil, tu pots entrar amb un mòbil i pots estar retransmetent en directe el que estigui dient a l'entrenador
sí, correcte.
I que ho estigui sentint a l'entrenador contrari.
Sí, sí, correcte.
Així de fàcil. I un que estigui resabiat i que no jugui, per exemple. Això pot donar-se. Per tant, ara ja els clubs d'una certa entitat o que estan en un cert nivell, poden ficar en el seu contracte entre les parts de dir no, i en el règim intern, aquest tipus de comportament està radicalment i absolutament prohibit. I
doncs
els mòbils s'han
sí.
de pagar per entrar en un vestidor, per exemple, jo què sé.
Si no ho fan els clubs, de moment ja li han passat la pilota a la Lliga de Futbol Professional.
Sí, el Tebas.
Sí. Doncs en continuarem parlant, perquè segur que aquesta setmana hi haurà algun periscop més del senyor Piqué.
Podem fer un el dissabte a la tarda, aquí al Camp del Júnior, que hi ha un gran derbi
mira,
local.
Mira, estàs al cas. D'aquí una estona, a la següent hora, tindrem el cara a cara, que ja el podeu veure a través de la nostra web, entre els dos entrenadors, Hans Schoenhofer i a José Alcaraz. El derbi de tornada al Camp del Júnior, demà 6:45 de la tarda.
Bon partit, on es decidiran coses, perquè...
Per dalt, eh?
Per dalt.
Sí, sí.
Que és una situació molt millor que per baix, sempre.
Molt bé, senyors, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Gràcies.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.